migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. Encantadíssim. Black Friday. Avui és el Black Friday, eh? Ahir va ser Acció de Gràcies, avui el Black Friday. Ja estàvem parlant de tot això, d'aquestes triquiñuelas, trucs psicològics, etc, etc, de comerç, com evitar compres compulsives, com... Bé, heu pensat a comprar-vos un dron? Ai, és que són aparells superxulos, eh? Tot s'ha de dir. Jo som molt friqui d'aquestes coses, de la tecnologia. M'agrada molt fer vídeo i tinc en el meu cap el tema del dron. Però la cosa ha canviat molt, eh? Vull dir, abans de comprar-te un dron, informa't bé. Informa't bé. Ja, més enllà dels preus i les característiques del dron, informa't bé perquè no tots els drons són iguals, va en funció de pes, i hi ha una legislatura cada cop més clara sobre aquest tema. Així que, cuidado, en funció. Perquè, per exemple, cada dia, mentre milers de persones passegen per Barcelona, sense aixecar la vista, i atenció a això, una amenaça silenciosa travessa l'aire. Drons que volen on no toca, aparells que s'acosten a rutes d'helicòpters sanitaris o a zones tan sensibles com la Sagrada Família. En aquest espai invisible per tu hi ha una unitat petita perquè hi ha gent que vetlla per la seguretat davant l'amenaça dels drons. És l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Molt bé.
Tu al final, tu no et veig jo seduïda per comprar-te un dron, no?
No, i més després de parlar precisament amb alguns dels integrants d'aquest equip, de l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil. I ara us explicarem per què. A veure, l'aeroport del Prat és aquí on té la seva base aquest equip, aquesta unitat, sí, formada per agents molt especialitzats i els que no els falta la feina.
Té molt de sentit que tingui aquí la base, perquè és un dels llocs sensibles.
Efectivament.
Mira, jo visc al Prat i precisament un dels motius pel que no m'he comprat el dron, perquè clar, per allà no el puc volar, ni a prop d'un aeroport, ni per la platja, vull dir que seria una d'aquestes qüestions.
Efectivament. Ara ho explicarem, eh?
Vale.
Perquè el cel de Barcelona, a més, i si parlem especialment de la capital catalana, pateix un tràfic tan intens, o gairebé tan intens, tampoc direm això, com els seus carrers, eh? No sóc exagerada, no ho dic jo, eh? Ho diu el David Álvarez, que és agent de la Guàrdia Civil i membre de l'equip Pegaso, qui també ens ha explicat que la tasca d'aquest equip es divideix entre el pilotatge i per donar suport, doncs, a recerques, a investigacions o rescats, per exemple. Mm-hmm. Per això els drons, o alguns d'ells, que disposen de diversos aparells, tenen una càmera tèrmica i la vigilància de vols irregulars. Barcelona és, de fet, un dels punts més conflictius d'Espanya i és un escenari habitual d'imprudències, sobretot en zones icòniques, turístiques.
Un turista extranjero que estaba realizando un vuelo con un dron a casi 500 metros de altura sobre la Sagrada Familia, donde se están realizando actualmente labores de mantenimiento y construcción de dicha basílica. Entonces, claro, la gente a lo mejor no es tan consciente de lo que puede ocasionar, incluso puede interferir en otras aeronaves tripuladas, como helicópteros de emergencia y demás, y claro, puede suponer un grave riesgo para personas y edificios.
És un desconocimiento claro de la llei, vull dir, perquè hi ha una llei clara on pots volar, on no pots volar, on s'ha de demanar permís i on no.
Efectivament, aquest és un dels problemes. Però perquè ho tinguin en compte els nostres oients, eh? A Espanya, com a regla general, l'altura màxima permesa per a un dron és de 120 metres en un entorn urbà. I a l'àmbit aeroportuari, o a prop, per dir-ho d'alguna manera, de l'àmbit aeroportuari, no sobrevolar l'aeroport del Prat, no estem parlant d'això, relativament a prop, encara redueix més aquesta altura, que estaria sobre els 45 metres com a màxim. I, efectivament, hi ha zones sensibles, com les turístiques, la Sagrada Família, el Parc Güell, Montjuïc, la Barceloneta, i no diguem l'aeroport del Prat. Llavors, com funciona aquest equip Pegaso? Quines són les seves eines? Això que escolteu és el radar, no?, que té aquest equip.
Carai, quin susto. Imagines, estàs allà, sona això, i és com una alarma que el radar ha detectat un dron.
Sí, un dron, aquest radar, utilitza una tecnologia capaç de localitzar drons a diversos quilòmetres i, a més, coneix la trajectòria, l'alçada i fins i tot les coordenades exactes on es troba el pilot.
Entonces nos facilita ese dispositivo toda la información relacionada con la ubicación del piloto, la trayectoria en tiempo real del dron, la marca, el modelo, el número de serie, la altura. Claro, este dispositivo nos facilita tanta información que en ese tiempo intentamos desplazarnos a donde está la ubicación del piloto. Siempre nos interesa conocer si ese piloto está habilitado para realizar ese tipo de operación aérea o no. En el momento que identificamos a la persona, pues le solicitamos todo el tipo de autorización o coordinación, titulación si es necesaria, dependiendo del peso del dron y demás.
I clar, si hi ha infracció, arriba la sanció. Clar. Aquí s'ha de tenir en compte si l'activitat és professional o bé és amateur.
És lúdica, no? I amateur, sí.
Exacte, si és recreativa. I algunes sancions poden ser molt elevades.
Si es una actividad, por así decirlo, recreativa o por ocio, donde no hay una actividad donde se lucre esa persona, pues la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, estipula que las multas tienen un rango de entre 60 a 4.500 euros. Sin embargo, una operadora profesional que esté realizando un trabajo aéreo, las sanciones de AESA normalmente van entre 4.500 hasta 225.000 euros.
Incluso perquè també tot això, ho deia molt bé la gent, va en funció del pes. Recordem que penso que són 400... No pot passar de mig quilo un dron per tenir un tipus de permís i de vol, i si ja passa determinat pes ja has de tenir una titulació, has de fer un curset per volar-lo. No pots volar en determinades zones com les ciutats, I això suposo que també dependrà d'aquesta sanció, de la sanció que se pugui aplicar.
I, evidentment, també l'alçada, que s'ha de tenir molt abans, en compte.
Sí, sí,
és molt complicat, veritablement. O sigui, el millor és anar fins i tot a la pàgina web d'EASA,
sí, sí,
i que allà informar-se bé, perquè no es pot considerar el dron, per dir d'alguna forma, com una joguina per utilitzar-lo en qualsevol moment. En tot cas, i en els casos més greus, aquesta unitat disposa d'un fusell inhibidor que jo quan el vaig veure us podeu imaginar aquestes eines que utilitzen en les pel·lícules de ciència-ficció,
sí,
per matar un extraterrestre, per eliminar un extraterrestre.
Tipo Men in Black, quan sí, saquen els cacharros esos, sí, del maletero.
És com molt futurista, per dir-ho, sí, d'alguna, sí, manera. Sí. És una cosa així, eh? Però és una arma que és capaç d'apagar un dron en ple vol perquè interromp la senyal. Per ara, això sí, no s'ha hagut d'utilitzar mai, almenys a Barcelona.
Este dispositivo lo que hace a través de su antena es radiar una radiofrecuencia muy fuerte que se interpone en la frecuencia establecida entre el control remoto y el dron, lo que hace que se paralice y según las indicaciones que le demos a este dispositivo podemos quitarle la visión al piloto de la cámara del dron, la maniobrabilidad o también el GPS. Si en caso extremo podemos activar las tres posiciones y el piloto siempre va a perder el control del dron y seguramente haga un aterrizaje de emergencia muy lento para que no cree ningún peligro.
I a més del radar i d'aquest fusell inhibidor, com no, compten amb diversos drons. Els més pesats, diem pesats entre cometes, que no arriben al quilo, o si fa no fa, van dotats amb aquestes càmeres tèrmiques per donar suport a altres unitats a la Guàrdia Civil, doncs, què sé jo, en una operació antidroga, per exemple, o durant la nit, en la recerca d'una persona desapareguda.
Exacte, sí.
Efectivament. I també tenen un aparell de 249 grams.
Això, aquest és el pes. Abans he dit una xifra errònia.
249, que jo tenia aquí.
Demano perdó, perquè és veritat. Són 249, menys han de passar aquests que no necessites un permís oficial, han de passar menys de 250 grams. Abans he dit 450. I pico, així que demano perdó per la confusió de la xifra.
Però a més, aquesta unitat Pegaso, a més de controlar els drons, també fa altres tasques. Supervisa els 12 aeròdroms de la província, avionetes, helicòpters, globus, tot el que comparteix el mateix cel.
El espacio aéreo realmente no tiene una servidumbre o no tiene un dueño, por así decirlo, no es de nadie. Entonces, sí que es verdad que los cuerpos policiales intentamos repartirnos pues toda la actividad que pueda haber en el espacio aéreo. Guardia Civil, en este caso, aquí en Barcelona, pues nos centramos más en lo que es el espacio aéreo controlado del ámbito aeroportuario de Barcelona, y también pues vamos a las instalaciones de los 12 aeródromos que hay autorizados a lo largo de la provincia.
Està clar que evidentment és veritat que no és de ningú, però sí que té unes normes i unes restriccions per al bon ús d'aquest espai aeri.
I per la seguretat de tothom.
Evidentment.
Perquè,
correcte,
ja ho explicava la gent, hi ha helicòpters medicalitzats amb els... Bueno, un dron pot posar en perill. I qui diu un dron, diu altres...
Bé, hem vist molts exemples de l'utilització dels drons, per exemple, a la guerra d'Ucraïna. Per exemple, és una de les armes que s'ha posat de manifest l'efectivitat, malauradament, d'aquests tipus d'aparells.
O, efectivament, o Rússia, per exemple, o segons apunta Rússia, que ha utilitzat els seus drons perquè volin aeroports,
sí,
europeus,
senyor,
amb les conseqüències que això té, unes conseqüències econòmiques brutals.
El cas de Copenhague,
brutals,
per exemple.
Doncs s'encarrega més dels drons, com dèiem, de l'aviació lleugera. Es comprova, en aquest cas, l'activitat que s'hi du a terme, per exemple, en els aeròdroms. Es demana al pilot si té l'autorització corresponent i si l'aeronau està en regla. Vaja, és la feina que faria la Guàrdia Civil de Trànsit, però en aquest cas aplicada a l'espai aeri, com ens explica l'agent David Álvarez.
Lo básico que tenemos que tener en cuenta para solicitar la documentación es que tenga la titulación, la licencia de vuelo, que tenga un certificado médico aeronáutico. Y luego, en tema de la aeronave, pues que el seguro esté en vigor, lo que sería un símil como un control de un guardia civil de tráfico, por así decirlo, pero en el tema aeronáutico.
Sí, yo con buenas tardes, caballero. ¿Sabe usted por qué le paro?
Pues básicamente.
Algo así...
No le deja... ¿Por qué no le dejo despegar?
¿Sabe usted por qué le hago aterrizar el dron?
No, feina no ens falten,
No.
Aquests agents, la veritat. Aquesta unitat, l'any passat, per exemple, va interposar 261 denúncies, estem parlant només a la província de Barcelona, per incompliment de la normativa de vol amb drons. I fins a mitjans d'aquest any ja s'havien obert més d'un centenar d'actes d'infracció. És a les zones turístiques de la ciutat, òbviament, com la Sagrada Família, el Parc Güell o Montjuïc, on es concentren la majoria de vols irregulars. Moltes vegades també per turistes que volen captar, doncs això, les millors imatges de la ciutat, però ho fan a una alçada i en un lloc que no hi ha.
Correcte. Doncs aquest és el treball que fa l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil amb la base a l'aeroport de Barcelona, a l'aeroport del Prat. Yolanda Canales, moltes gràcies per aquest reportatge. Espero que t'ho hagis passat bé, gaudint de la unitat i de la seva feina.
Aprens moltíssim.
Ah, que sí?
Moltíssim.
Molt bé. Yolanda, moltes gràcies.
A tu, que hagi bé.
Va, que de seguida en parlarem de beques i parlarem de premis per a la investigació pediàtrica. I parlarem del premi que s'ha donat a una investigació a la unitat pediàtrica de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, concretament a la doctora Anna Creus, del seu equip. Però abans, si em permeteu, això dels drons que estava parlant de Yolanda, pots acabar malament del cor, eh? Pots tenir un ensurt de primera. Però tranquils, està Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. Ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, a tota la informació la trobaràs al web inscorbcn.com. I de seguida, abans parlarem d'això de salut, d'aquests premis, però ara tenim un consell de la Pilar i l'Àngela. Pilar, què tal?
Ángela, me puedo imaginar que últimamente has escuchado y has visto muchos anuncios de suplementos o de productos reforzados con magnesio. Cuéntanos, ¿de qué me hablas?
Pues la verdad es que sí, incluso ya en los supermercados no. Pero ¿tú sabías que no todos los magnesios son iguales? Mira, se lo vamos a dejar que nos lo explique el experto de HSN, Carlos Sánchez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es justo lo que dices. No todos los suplementos, o mejor dicho, no todas las formas químicas de magnesio se comportan igual en el organismo. Esto es porque algunas de ellas se absorben especialmente bien y no generan molestias digestivas. Y el mejor ejemplo es el bisglicinato de magnesio, que está especialmente indicado para disminuir la fatiga y los niveles de estrés. Y lo mejor es que justo en este Black Friday de hsnstore.com lo estamos regalando en los pedidos. Así que podéis entrar y consultar las condiciones de la promoción.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Me tienes contenta. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros para asar a 21,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
Alcampo, sales ganando.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir es van fallar els premis dels 35ens premis a la recerca Mutual Mèdica que organitza la Fundació Mutual Mèdica. És un programa que es diu Impulsar-me, no? Són premis a les investigacions, a les recerques, i en aquest cas un dels premis ha anat cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron, cap a la unitat pediàtrica per una investigació en virus, un virus que afecta els infants, els petits. I parlem amb la doctora Anna Creus, de la unitat pediàtrica de la Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Suposo que contenta, no?, per el reconeixement de la teva tasca, no?
Sí, tant, molt contenta, tant jo com tot l'equip.
Explica'ns, en què consisteix el teu estudi? Què esteu fent?
Bé, doncs jo soc pediatra a Vall d'Hebron i el nostre estudi tracta sobre el virus respiratori sincitial, o VRS,
sí,
que és un virus que pot afectar a totes les edats, però que a pediatria té una especial importància, pot causar diverses malalties, entre les quals la bronquiolitis, i és una important causa d'hospitalitzacions, consultes a atenció primària, urgències, etc. Llavors, fa un parell d'anys es va introduir el calendari d'immunitzacions al Nirsevimab, que és un anticòs monoclonal per prevenir la malaltia greu per aquest virus, i està indicat per nens de menys de 6 mesos i en determinats pacients a risc fins als 2 anys. El que passa que, clar, l'introduir aquesta mesura, nosaltres estem preocupats,
sí,
que el virus no pugui, no, que no puguin anar emergint variants resistents, entre cometes, a aquest fàrmac i que es puguin escampar.
És a dir, mutacions, aleshores, no?, que fan els virus habitualment, que és mutar, no?
Correcte. Llavors, les mutacions ens poden anar apareixent. El que ens preocupa és que puguem estar seleccionant aquestes variants resistents introduint aquesta mesura a nivell universal, que evidentment que ha suposat una revolució i estem molt i molt contents, però creiem que s'ha de fer una vigilància en aquest sentit per intentar veure, no?, que realment no seleccionin aquestes variants i puguem retornar a la situació epidèmica prèvia.
Ja, que no embogeixi gaire més la cosa, no? Clar, com afecta? Quants pacients hi ha que pugui estar o tenir aquest virus? Estar afectats per aquest virus? En pediatria em refereixo, aquest que fa referència.
En pediatria?
Sí.
Estem parlant de centenars d'ingressos cada any. Sí que és veritat que respecte a fa 3 temporades ha baixat molt el número d'ingressos, però seguim parlant, doncs això, de centenars de nens que ingressen per culpa d'aquest virus.
No, i el que estàs explicant abans, suposo que d'entrada és potencialment perillós en funció també de les patologies que pugui patir, no?, que pugui tenir aquell nen en aquell moment.
Exacte. Al final, no, els pacients amb malalties a base, doncs, en general són pacients a risc per fer malaltia més greu. Però és veritat que el virus respiratori sincitial, entre cometes, no discrimina. I realment, no, s'ha implementat aquesta mesura per tots els nens menors de 6 mesos, perquè fins i tot nens prèviament sans, sense cap patologia de base, podien fer malaltia greu i acabar ingressats a la UCI, intubats, etc.
Quan heu trigat en desenvolupar tot aquest estudi, des del principi?
Bueno, ja fa bastants anys que estem...
Jo m'imagino que això no és d'un dia per l'altre, segur que no, eh?
No. Al final aquest és un dels subestudis, no? Una de les preocupacions que han anat sorgint els últims anys, però ja fa molts anys. Clar, jo sóc relativament jove, vull dir, em vaig incorporar a l'hospital el 2020, però ja prèviament a mi, doncs, hi havia tot un equip ja fent feina al darrere d'aquest virus i d'altres.
És a dir, que ja és una qüestió, com tots els estudis i totes aquestes qüestions, ja acostumen a tenir a les seves esquenes anys d'investigació.
I tant.
Doncs, doctora Anna Creus, de Pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, felicitats a tu i a tot l'equip per la feina i felicitats pel premi. Molt amable per atendre'ns.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies. Doncs mireu, dit això, i sempre es va bé, perquè les dotacions econòmiques i el finançament de les investigacions són essencials en aquest país. Va, que de seguida arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas, Alex Fernández en concierto.
És Black Friday a Bazar el Regalo, amb superdescomptes de fins al 50%.
Rentaplats Fagor, amb Zonguash i tercera safata per coberts, abans 399 euros, ara per només 299.
El millor Black Friday a Bazar el Regalo.
Cada dia més a prop teu.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Balisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
A migdia COPE Catalunya tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salud y aseguranzas médicas. Este 3 de diciembre el virtuoso del violín flamenco Paco Montalvo vuelve por segunda vez al Palau de la Música Catalana para ofrecer un concierto inolvidable. Vive su fuerza, su arte y su interpretación única en una noche mágica que no te puedes perder. Entradas a la venta en pacomontalvo.com y en El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Bàsicament, si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. De cara a aquesta tarda tenim una actualització de les temperatures, i és que les temperatures van pujant i estaran pel que tocaria per l'època de cara ja a demà i aquest cap de setmana. Aquesta tarda tindrem sol, que predomina el territori, un sol tèrbol,
que portarà més endavant pluges, però no serà dissabte, perquè dissabte la fotografia serà molt semblant a la d'avui divendres, és a dir, un predomini majoritàriament del sol, per la tarda alguna evolució de núvols, de cara per Ponent o el Pirineu Occidental, però serà diumenge quan ja la cosa es posi més seriosa, sobretot amb la presència de pluja i neu al que és el Pirineu Occidental, Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, per tota aquesta zona esperem neu, bàsicament. I pluja que pot fer acte de presència, de forma dèbil, a qualsevol punt del territori. Serà un dia amb força núvols i les temperatures tornaran a la baixa, començaran a baixar. Per la tarda, aquestes pluges es mantindran, sobretot, si plou, no serà gaire pluja, però hi ha una gran possibilitat de que plogui de forma feble a la costa central. I el diumenge tornen a baixar les temperatures. Va, i anem a veure com tenim els esports. Albert Díez, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, i vostè, què tal?
Encantat de parlar de la vida.
De la vida... I del que no és la vida, perquè no. Parlem molt aquí en antena, sí. I fora d'antena, vostè, això,
dels virus,
eh?
Dels virus no gaire, però de la vida...
No veig que està vostè afectat,
Sí, estic fatal.
No estic gaire bé, gaire catòlic, que diríem, de la
sí,
veu.
Sí, estic patint moltíssim. Però bé, com tenim els esports de cara a aquest cap de setmana.
Doncs miri, els tenim en blau i grana, perquè en una setmana on el Barça ve d'una patacada important a la Lliga de Campions, la derrota 3-0 davant el Chelsea, avui era molt important saber com es presenta el Barça de cara al partit de demà davant l'Alavés, un quart de 5 de la tarda a l'estadi, al nou Camp Nou,
sí.
I escoltar Hansi Flick. Ja ens hem alterat una mica perquè Hansi Flick ha sortit abans d'hora i, òbviament, per les informacions que des de primera hora apuntaven a l'absència de Ronald Araujo, que també va sortir a la fotografia, bàsicament per l'expulsió de la derrota a la Lliga de Campions. Anem fins a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona. Allà tenim el Víctor Navarro, que està cuinant tot això. Navarro, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu, companys? Doncs sí, Araujo, que està igual que tu, Cruz, està una mica fotut.
Carai.
I té un virus estomacal, ha dit.
Ara entenc que, vagi arrossegant-se pels terrenys de joc, igual que jo.
Virus estomacal.
Sí, no, jo estomacal sí.
No.
No, però em vaig arrossegant com ell.
Clar, no pels terrenys de joc,
no.
Pels micròfons.
Pels micròfons.
És genèric. Bueno, doncs Araujo, que té aquest problema estomacal, es baixa per al partit de demà, diu Flick, a veure si entrena ja a partir de diumenge. Clar, però li pregunten per l'estat d'ànim, diu que Araujo, com tots, doncs estan una mica tocats després de la desfeta, després del 3-0 a Stamford Bridge. De la resta de jugadors, Fermín diu que no hi ha res greu, que és una lesió normal, ahir van conèixer que estarà dues setmanes de baixa, diu que és habitual en els jugadors, fins i tot ha posat l'exemple que a vegades en el canvi de botes, amb un canvi de botes ja els hi fa mal i es poden lesionar, ha dit això Hansi Flick. De la Min diu que està bé d'ànim, que tot això serveix per aprendre que ell s'ha de centrar ja en el següent partit, en l'Alavés, després de no marcar, no assistir, després de la derrota contra el Chelsea de ser substituït. I de la resta, doncs Hansi Flick, que es mostra optimista, ell creu que això sortirà bé, que aquesta campanya, encara que no ha començat com l'any anterior, que sortirà bé, i ha criticat això sí els experts que des de fora analitzen el seu Barça, el seu Futbol Club Barcelona, i ha avisat també la resta de jugadors, ha dit que la defensa està bé, però que quan es parla de defensar no només són els centrals i els laterals, que ha de defensar tothom, i és un avís que entenem de Hansi Flick també als migcampistes i als davanters, perquè tothom, diu, ha de pressionar, que sense la pressió, diu Hansi Flick, no podran guanyar partits.
Doncs així està el Barça, després Navarro ampliem a partir de les 3 i 5 minutets a Esports Cope i sentim el tècnic del Futbol Club Barcelona. Bona feina, Víctor, gràcies.
Una abraçada als dos.
Una abraçada. Que vagi bé i no caiguis en aquest món de virus.
No, és un còctel fantàstic aquest món de virus.
Tenim aquest Barça a la vés demà, tenim a l'Espanyol jugant per reformar posicions europees el diumenge a Camp del Celta i el gran partit de la jornada. Quines hores? 9 de la nit, diumenge a Montilivi, allà hi serem. Girona, Real Madrid.
Buf.
Estava fent un informe...
Interessant, això, eh? Digues.
De les vegades que el Girona li ha guanyat a casa el Real Madrid. Informe que traurem demà a través de la nostra web.
Molt bé.
Cope.es/Barcelona.
Correcte.
5 enfrontaments. 2 vegades ha guanyat el Girona, coincidint en l'estrena del Girona a la primera i a la segona temporada a la màxima categoria del futbol espanyol. També és cert que les dues últimes vegades que ha visitat el Real Madrid-Montilivi ha guanyat pel mateix resultat 0-3. Òbviament la diferència és molt gran, Real Madrid líder, el Girona que és avantpenúltim, intentant treure el cap d'aquesta zona baixa i de la zona de descens. I un altre gran argument de la jornada, ahir va començar una nova etapa per la selecció espanyola de bàsquet, amb Chus Mateo a la banqueta, va passar pel partidazo de Cope, pel partidazo de Juanma Castaño, i entre altres coses va parlar del retorn de Ricky Rubio a la selecció. L'escoltarem també avui a Esports.
Carai, és una gran notícia, eh? Ricky Rubio per la sí, selecció, senyor. En aquest cas, eh? Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, li desitjo un bon cap de setmana, que es cuidi,
sí,
manteta,
sí. Sí.
Sopeta...
A quadritos, sí.
I, oh, m'encanta, ja, sí. Fixi's que ja...
I
jo
conyac,
crec que ja
conyac.
Podrem... podríem donar per inaugurada la temporada de Nadal.
I tant, ja està, ara ja sí. Ara ja sí,
efectivament.
Albert, moltes gràcies.
Una abraçada, molt, eh? Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Copé amb el Joan Ballori. De seguida parlem del TGV. El TGV ja sabeu que és el tren d'alta velocitat francès. Doncs ara al TGV ensenyaran català. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Copé, a Catalunya i Andorra.
En la ràdio...
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy. Prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en Copé.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de Copé.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Coldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos, antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El TGV és el tren d'alta velocitat francès. Seria l'equivalent a l'AVE espanyol. En aquest cas, el nostre AVE, no? Doncs ara, en els trajectes de París a Barcelona i de Barcelona a París, la companyia francesa, la companyia de ferrocarrils francesos, la que gestiona el TGV, oferirà classes de català. Bé, de català, d'espanyol i de francès. Per a aquelles persones, doncs, que si tu te'n vas cap a París, doncs, coneguis una mica les expressions bàsiques. Però, clar, el trajecte tampoc no sé quan dura, no he anat mai. Però, 3, 4, 5 hores, en aquest temps no et dona temps a aprendre un idioma, tant de bo fos així. Però com funciona això? En parlem amb el Sebastià Gussó, que és responsable de comunicació del TGV, dels trens francesos. Sebastià, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Oye, ¿de dónde surge esta iniciativa de enseñar catalán en los trenes del TGV?
Bueno, TGV Inuit, como lo sabes, es el tren de alta velocidad que une Barcelona y París, y transportamos de entre 50 y 100 mil viajeros al mes entre Francia y España. Y por esta razón, tenemos un papel que desempeñar en el descubrimiento y el intercambio de culturas. Y hace poco, en junio, lanzamos un estudio para conocer la percepción de la población francesa sobre el catalán y resultó que el 30% de los franceses nunca ha escuchado hablar catalán. Y nosotros nos sentimos un poco embajador de nuestros destinos y por eso hemos puesto en marcha esta experimentación.
Bueno, es normal, ¿no?, que el 30%, me parece incluso poco que no hayan oído hablar en catalán. Me parece es normal, ¿no?
Bueno, para mí es mucho, porque yo siempre viajo a España y a Cataluña y para mí pensaba que todo el mundo lo sabía.
Hombre, no, si eres un viajero habitual, sí, si no, ya supongo que dices, bueno, ¿y esto qué hablan aquí? ¿Catalán? Bueno, vamos a aprender catalán. Entonces supongo que es que se dan unas nociones, ¿no? Porque el viaje, ¿cuánto dura entre París y Barcelona?
El viaje dura 6 horas y media.
6 horas, y en estas 6 horas se pueden aprender nociones para saber dónde te metes, ¿no? Básicamente sería eso.
Sí, sí, son lecciones prácticas de 15 minutos, impartidas por un profesor del Instituto Ramon Llull.
Ramon Llull, sí.
Y para que los pasajeros aprendan frases del uso cotidiano, como buenos días, un café por favor, dónde está la playa, pero siempre con referencias a los monumentos emblemáticos, las tradiciones y la gastronomía también.
Ajá. ¿Cómo ha sido recibido estas clases? No sé si se han puesto ya en marcha y qué aceptación tienen.
Bueno, los viajeros están encantados de la iniciativa. Se hace, bueno, que te doy un ejemplo. Poco después de la salida del tren hacemos un anuncio a bordo. Y como 5 minutos después, una decena de personas se presenta al bistro, es el nombre de nuestro coche bar, para ver de qué se trata. Y algunos piensan que es una broma, ¿eh? Pero no, son realmente cursos de idiomas. Son cursos, pero no solo de catalán, son cursos de francés, de español y de catalán.
Ah, vale, de acuerdo. O sea que, por ejemplo, mi francés es bastante nulo, bastante malo. Yo podría también tener nociones si hiciera el viaje inverso entre Barcelona y París.
Sí, exactamente.
O sea, pues
proponemos los cursos en dos sentidos.
Ah, de acuerdo. O sea, podría tener ahí esas nociones de francés para empaparme si voy a París, en este caso. ¿Cuánto tiempo hace que se han puesto en marcha?
Hemos empezado este verano y vamos a hacerlo para hasta finales de este año, incluso principio de 2026, y después decidiremos de lo que hacer. Porque tenemos como todo el año 2 idas y vueltas al día, y en verano 3 idas y vueltas al día. Entonces es una logística importante para proponer los cursos.
Te voy a decir una cosa, 15 minutos me parecen poco, ¿no? Porque, caray, yo si necesito algunas expresiones en francés o algún francés en catalán o español, ostras, 15 minutos es poco tiempo, ¿no? ¿Por qué 15 minutos?
Sí, sí, 15 minutos es muy, muy poco. Es un ejemplo, porque hay gente que se queda una hora.
Ah, vale, vale, bien. Vale, de acuerdo. Senyor Sebastià Gosó, responsable de comunicació del TGV dels Tres Francesos, escolta'm, gràcies per la xerrada, muy amable.
Gràcies,
molt amable. Imagineu, serien aquestes frases tipus, parlava de la gastronomia, posa'm un cafè, sisplau, i m'ha fet gràcia això. On està la platja? Repetiu amb mi, on està la platja? Per preguntar, però jo crec que una de les frases clau seria, sisplau, vull una paella amb arròs del Delta, per exemple, o amb arròs de l'Empordà, vull una paella, per exemple. Posa'm una sangria. Per exemple, això estaria... On està la botiga de souvenirs de barrets mexicans? Aquesta seria una de les altres qüestions que es podrien ensenyar. Però estaria molt bé, i en francès a mi ja m'aniria molt bé, quan s'hi vaig a París. Va, que de seguida rebrem en aquest estudi el Sergio Parra, i ja sabeu que el Sergio Parra és el nostre divulgador, que ens explica un conte basat en fets reals, que és una realitat, i aquesta vegada estic que cofoi per saber a on ens porta el Sergio. Va, que de seguida parlem amb ell. Però abans, necessiteu teràpia? Per això està el Centre de Psicologia Bocabella. Perquè el Centre de Psicologia Boca Vella ofereix aquest coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable per ajudar-te a aconseguir el benestar emocional. On està? Doncs al passatge Boca Vella, clar. Passatge Boca Vella número 7, al costat de la plaça Tetuán, a Barcelona. Tota la informació la trobareu al web bocavella.org, bocavella.org, o en el telèfon 604-409-518, 604-40-95-18.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A migdia COPE Catalunya tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salud y aseguranzas médicas.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Parlem de... Anem a dir de la, amb la persona que ens porta i ens explica contes. Però és que no són contes. És que és una realitat que sembla un conte, perquè sorprèn, perquè sembla mentida que existeixi i perquè ens n'adonem de la poca cosa que sabem del nostre entorn. Sabem coses bàsiques que van més enllà, però sempre hi ha coses sorprenents que ens arriben al cor, a la ment, i fan que la nostra imaginació pugui volar. I per què no? Especular, per què no? Podemos hacer un poco la conspiranoia, si nos apetece y todo, ¿eh? Es el Sergio Parra. Sergio Parra, divulgador científico, divulgador autónomo, sufrido, tiene viajador, guía, lo sabe absolutamente todo. Experto en IAS también. Es que este hombre lo tiene un poco de todo, porque rama que ve, rama que se cuelga. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien hallado.
Te prometo que antes de que acabe la temporada encontraré un título para reunir todo lo que digo en una sola palabra.
Ah, mira, un acrónimo quizás, ¿no?
Un acrónimo, correcto, algo así,
vale,
algo así, ¿eh?
Me parece bien.
Bienvenido, Sergio, ¿dónde nos vas a llevar hoy?
Pues vamos a ir a la capital de un país que quizás mucha gente no sabe que existe, que es Turkmenistán.
Turkmenistán, sí.
Cuya capital es Asgabat.
Eso ya me lo ponías más difícil.
Vale, pues es una ciudad que básicamente es el capricho de un dictador con mucho dinero, con muchos recursos.
Turkmenistán es uno de estos países que se fundó con la caída de la Unión Soviética,
exacto,
¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto. Entonces es un país que tiene grandes reservas de gas y demás, y de petróleo, y bueno, pues tiene mucho dinero. Pero como está dirigido por un dictador muy caprichoso, el dinero ha sido dirigido básicamente a construir su parque temático personal, que es la ciudad. La ciudad está construida bajo sus caprichos.
Pues te diré una cosa, lo está haciendo bien porque queda como muy discreto todo, ¿no? O sea, no es una cosa de la que se hable demasiado.
Es una de las dictaduras más potentes que hay en la Tierra, es difícil viajar allí, no es fácil hacer fotografías, aunque cada vez hay más viajeros, más youtubers que han conseguido el visado, han ido y han hecho pequeños reportajes. Yo cuando supe de esto, de hecho, apenas había visto 4 o 5 fotos y ahora ya empiezan a ver vídeos y tal. O sea, que lo que debo contar es real.
Vale, de acuerdo.
Se puede certificar.
De acuerdo, o sea, es comprobable todo, ¿no?
Vale.
Pues explícame el parque temático de este hombre, ¿cómo se llamaba la capital, perdona?
Asgabat.
Asgabat, de Asgabat.
Bueno, básicamente estamos hablando de una ciudad construida con mármol. O sea, imagínate 500 edificios, todos hechos de mármol traído de Italia.
Ah, muy bien, muy bien.
Todo blanco.
Todo blanco.
Todo perfectamente blanco, ¿vale? Porque le gustaba el tipo, pues el mármol este traído de Italia, y dijo, pues voy a hacerlo así, así es más bonito y tal. Bueno, Esto es lo primero, pero lo más chocante de todo es que este hombre, este dictador que se llama, a ver si lo digo bien, pues es un nombre bastante complicado, Saparmurat Niyazov, ¿vale?
Saparmurat Niyazov, ¿sí? Dictador de nombre ya muy, muy de su...
Sí. Luego tuvo un hijo que también siguió un poco sus andanzas, que esto sé que soy incapaz de decirlo, que es Gurbanguly Berdimuhamedov.
Vale, te lo vamos a disculpar, Berdimuhamedov. O sea, digamos que es una dictadura, como todas, hereditaria y no sí. Ha habido ningún derrocamiento.
Exacto. Bien, pues vamos con el padre. El padre escribió... Bueno, primero montó un premio literario. Dijo, a ver quién es el mejor escritor de mi país.
Vale.
Se presentó él también y ganó el premio.
Vaya, mira, esto me suena a la pregunta, a la película esta del dictador de...
De Chaplin.
De Chaplin y la del humorista este del bigote así, ahora no me viene a la cabeza. Es el dictador. Bueno, ya se me vendrá a la cabeza y ya vale. Te lo diré, en este caso, ¿cuál es?
Bueno, pues montó el premio literario, se presentó con un libro suyo que era más o menos un mamotreto de 500 páginas, lleno de epicidad, donde contaba básicamente... Ah, vale, tú dices el dictador, pero la nueva está...
Sí, sí, la nueva, la de este... Mira, te lo voy a poner aquí, la de... ¿Cómo se llama este hombre?
Borat, ¿no?
Borat, correcto. Ahora, Borat.
Ven.
La de Borat, menos
vale,
mal.
Vale.
Fíjate tú cómo estábamos ahí todos. La de Borat.
Pues, como te decía, escribió este libro de 500 páginas, que básicamente es una explicación épica de cómo llegó a la Tierra para dirigir este país. O sea, una especie de primera persona, elegido por los dioses.
Es curioso, todos los dictadores tienen esta manía, ¿eh? Sí, he sido elegido por un poder divino.
Ganó el premio, ¿vale? Y desde entonces, digamos que este libro que se llama... Runama.
Sí.
Es obligatorio que te lo sepas de memoria.
¿De memoria?
Para ser un buen ciudadano. Si, por ejemplo, te quieres sacar el carnet de conducir.
¿Y no te lo sabes el
libro? Y no te lo sabes, no te dan el carnet de conducir.
¿Esto es aplicable a los turistas que puedan ir al país? ¿También se tienen que saber el libro de memoria todavía?
En este caso no.
Por ahora no, ¿no?
En este caso no. Aunque sería divertido.
Estamos a un nivel de paranoia importante, ¿no? Aquí.
Bastante, bastante.
Un nivel de paranoia importantísima, ¿eh?
Por si acaso dices, bueno, pues ya me lo sé, pero no quiero saber más de este libro. No te preocupes que en la plaza principal de la ciudad hay una reproducción gigantesca del libro, tamaño de casa de tres plantas, que cada tarde a las 5 de la tarde se abre solo... con unos mecanismos hidráulicos y de repente una voz en off muy fuerte lee un pasaje en voz alta para que lo escuche toda la ciudad.
Estamos hablando de un país que se puede hacer, es una película en sí misma, ¿no? O sea, una parodia de una dictadura en sí misma.
Lo típico que ves esto en una película y dices, esto no puede ser, esto es demasiado exagerado, esto no puede existir.
Real y contrastable.
Totalmente.
Bueno, recuerdo la última vez que era un libro de estos obligatorio, así una dictadura potente, fue el Mein Kampf de Adolf Hitler, aunque creo que no había que sabérselo de memoria, sí haberlo tenido y haberlo leído siempre y cuando fuera posible.
Eso es. No, esto hay que saberse de memoria, además por cosas triviales, porque además tú que te hará falta para conducir, saberte el pasaje de la página tal, pues hay que sabérselo.
A ver, me da miedo preguntártelo, ¿sabes cuántas páginas tiene el libro?
500 páginas.
Joder.
O sea, mi obsesión es viajar a este país y traerme una copia del libro. Me hace mucha ilusión, sinceramente.
¿Estás ya negociando a ver si te dan el visado?
Estoy negociando.
¿Ah, estás negociando?
El próximo año...
¿Lo dices en serio?
Lo digo en serio. Sí, sí. El próximo año traigo documentos gráficos de mi viaje a Ashgabat.
Bueno. Esto puede ser muy interesante, ¿eh?
Si no me detienen, es que traeré el libro.
Eres la leche, Sergio.
Vale, entonces...
Más cosas de este país.
Más
que
cosas.
Es como una peli esto.
Totalmente. Bueno, le gustan mucho los pingüinos a este dictador.
Pero Turkmenistán no está precisamente en una zona fría, ¿no?
Es que en un desierto.
Eso es, ¿no?
Básicamente. Hace mucho calor. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues montó un palacio de hielo con todo tipo de máquinas de hielo y demás.
Claro.
Trajo unos cuantos pingüinos y es un lugar que se puede visitar. Un palacio de hielo en mitad del desierto con sus pingüinos y sus cositas. Como si eso fuera el Ártico, vaya.
Una paranoia absolutamente increíble, es un delirio constante.
Totalmente. Tú pones la televisión, por ejemplo, y la mosca, o sea, el logotipo de todos los canales, siempre es la cara sonriente del dictador. Da igual el canal que pongas, aparece él.
¿No es un chiste?
No, esto es real. Además, le encanta la sandía, con lo cual muchas calles se llama Calle de la Sandía. Entonces eso es un follón, porque luego vas con el taxi y es Calle de la Sandía, pero ¿cuál exactamente?
Porque ¿Pero cuál? ¿Qué Calle de la Sandía?
Tenemos 16 calles llamadas a la Sandía. Hay el Día de la Sandía también, la Semana de la Sandía.
Pero no es un país que se ha destacado precisamente por cultivar sandías, ¿no?
No, no, no. Simplemente que al dictador le gusta la sandía y, bueno, pues hay que llamar la sandía a muchas cosas. El aeropuerto también tiene un sector llamado la sandía, bueno, en fin, todo orientado a la sandía.
La población de este país, de Turkmenistán, tienen que estar encantados. Debe ser una fiesta constante, ¿no?
Totalmente.
Madre mía.
Totalmente. Bueno, podría pasarme mucho rato cuando te anécdotas y tal, pero quizás me voy a quedar con la más llamativa de todas, que es la llamada Puerta del Infierno, que quizás te sonará. Esto está en el desierto de Karakum, en los alrededores de la ciudad, y en una pequeña aldea que se llama Darbaza. Bueno, pues encontraron unos depósitos de petróleo y gas natural gigantescos.
Sí.
Y tenían miedos de que esto pues explotara por los aires. Entonces lo que hicieron es prenderle fuego un poquito a los primeros gases que se emanaban de allí.
Muy buena idea.
Con la intención de que, bueno, pues a lo mejor en unas horas hemos quemado esta parte superficial y ya podemos profundizar, ¿no? Bueno, pues esto lleva ardiendo unos 50 años.
Alguna mente brillante decidió hacer eso.
Y entonces encontramos que en mitad del desierto hay una cosa que ya se llama la Puerta del Infierno, que es básicamente pues un agujero redondo, circular, de unos 100 metros de diámetro, que está ardiendo día y noche, sacando fuego, ¿sabes? Desde hace 50 años.
Pero esto no lo pueden apagar de alguna manera, ¿no? ¿O no quieren, no? Porque no sé si el turismo tampoco parece una gran potencia económica, ¿no? Allí.
Yo creo que es difícil de apagar. Porque
bueno, ya lo supongo, ¿no?
Lleva 50 años ahí hablando de una cantidad enorme. Y bueno, es una cosita más, que esto no fue, digamos, diseñado por el dictador. Es una cosa totalmente arbitraria que apareció allí. Pero es un añadido más, por si uno visita la ciudad y quiere darse un vuelto por el desierto y visitar este agujero del infierno, pues bueno, es una...
Es curioso que el ejército de allí no haya dado ningún golpe de estado para intentar aprovechar todas esas riquezas, porque cuando hay este tipo de cuestiones, los dictadores suelen morir a manos de otros dictadores. Y llama la atención esto.
Yo creo que están tan divertidos con todos los caprichos del dictador que dicen, ¿para qué?
No, o porque igual parte de toda esa pasta la dedica también a dar de comer a su pueblo, que también. Y los tiene bien alimentados, y ya sabemos que cuando hay panem circenses, pues el pueblo también. No se revela.
Yo he visto imágenes de la ciudad y se ve bastante lujoso todo, ¿eh? O sea, no viven mal.
Pues ojalá sea así, al menos, yo qué sé, nos aprenderemos el libro, pero mira, al menos no vivimos mal.
Exacto.
Bueno, pues ya lo sabéis, ir a la embajada de Turkmenistán, que no sé si hay en España, igual si tenemos una embajada, y pedir un visado. Ahí tenemos a Sergio Parra, que está en negociación. ¿Desde cuándo llevas negociando el visado?
No, todavía no he empezado, pero mi intención es, para el próximo año voy a ir seguro.
Ah, vale. Pues Sergio Parra, muchísimas gracias una vez más.
A vosotros.
De juego. El número 1 de l'esport.
El Barça s'examina d'intensitat, d'agressivitat, d'actitud, de lluita per competir també a la Lliga. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte des del Camp Nou, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Doncs estem a punt d'arribar a les dues. De seguida continuem actualitzant-nos amb la Pilar García de la Granja. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa i a la nova aplicació cope.es/Catalunya i a la nova aplicació de Cope seleccionant Cope Catalunya. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin l'abraçada de que els ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs